Bona tarda, són les dues. 5 morts i gairebé 5.000 hectàrees cremades. Aquest va ser el balanç dels incendis de Sant Llorenç que avui compleixen 20 anys.
Notícies migdia. Pau Durant.
Prepareu-vos per escoltar els protagonistes que van viure a primera línia de foc al desastre del 10 d'agost del 2003. En un informatiu on també sabrem si serà possible veure les llàgrimes de Sant Llorenç, parlarem d'un curtmetratge sabadellenc de terror que no para de recollir premis, i en esports sabrem qui és el següent rival del Centre d'Esport Sabadell a la Copa Catalunya. Si ens acompanyeu, també ho farà el Roger Benet al control tècnic.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació tranquil·la a les vies que menen i deixen sortir de la ciutat. Si heu d'anar cap a la capital, sapigueu que a Barcelona, ara mateix, al nus de la Trinitat, en sentit nord, hi ha 3 quilòmetres i mig de circulació amb congestions i s'ha obert un carril. A l'altre cantó, al nus del Llobregat, 3 quilòmetres també de circulació intensa, en aquest cas, en sentit sud. La resta, de moment, tranquil·litat. Pel que fa al transport públic, sapigueu que la TUS està fent horaris especials durant aquests dies i que la zona blava és gratuïta a tota la ciutat.
La notícia del dia.
Avui fa 20 anys de l'incendi de Sant Llorenç Savall, que va afectar el Parc Natural, la nostra comarca i també el Vallès Oriental i el Bages. Us hem preparat el següent reportatge amb 6 veus que van passar aquells dies en primera línia.
Pues jo l'incendi me sento des del sofà de casa meva, estirat fent la migdiada i veient la fumarada pel balcó.
Lluís Manel López, voluntari de l'agrupació de defensa forestal a Sant Llorenç Savall.
Jo estava dinant a casa de meva germana i els tenia connectada una emissora amb bombers. I ho sento per l'emissora.
Magí Rovira, alcalde de Sant Llorenç, en el moment dels fets.
De fet, primer veiem un senyal que és una columna de fum que desapareix i no trobem res, i al cap de mitja hora ja veiem el foc. Això eren 4:45 de la tarda d'un diumenge. Dia de Sant Llorenç, per cert.
És el 10 d'agost del 2003. Des de l'Ajuntament, Rovira activa el pla d'emergència contra incendis forestals, truca als regidors i al 112 i envia el vigilant Albert Rifà a l'urbanització de Comavella.
Vaig rebre una trucada que m'anés cap a Comavella per avisar la gent, doncs, que es posessin a bon lloc, perquè el foc, diguéssim, volava.
Quan va arribar allà, el foc ja estava arribant. I va tocar donar l'ordre de desallotjament ràpid per seguretat, perquè tampoc no sabíem com aniria la cosa i el tema estava, doncs, molt calent, molt.
Fa 10 dies que les condicions climàtiques compleixen la regla excepcional del 30-30-30, és a dir, per sota del 30% d'humitat, a més de 30 graus de temperatura i amb vents de més de 30 km per hora. Eduard Cladella és un bomber sabadellenc que participa en les tasques d'extinció.
Llavors, això són les circumstàncies que dona, doncs, que el foc avanci ràpid i la capacitat d'extinció sigui, no pugui arribar al front de l'incendi. A més, aquest incendi va tenir la peculiaritat que la nit, la mateixa nit del 10, cap a la matinada, va sortir un altre foc a Gallifa, entre Sant Llorenç i Gallifa.
Les flames fan entre 7 i 8 metres d'alçada i quan arriben a nova massa vegetal en pugen un parell més encara. La capacitat de radiació és tan alta que els focs secundaris comencen diverses desenes de metres abans que arribi la línia de foc.
El veig des de l'autopista de Lleida, de Lleida i Manresa, diguéssim, perquè la columna de foc era tan bèstia que es veia des de 100 quilòmetres de distància. Vull dir, en imatges de satèl·lit que es veu perfectament el bolet, diguéssim, de la fumera, perquè, clar, era un incendi de grans dimensions.
Albert Vicenç, professor de Biologia i actual president de la CERA, entitat que estudia la història de Sant Llorenç.
El poble estava cobert d'un núvol de color, a més, com que ja era capvespre, tarda, vermellós, cendres per tot arreu, una temperatura infernal i tothom mobilitzat i tothom preocupat.
El cap era impossible d'apagar, anar fent tots els laterals. Sempre el que diem és anar de cua pels dos laterals, pues, intentant anar apagant el foc, i que, bueno, que era, la capacitat d'ascensió era molt difícil, vull dir, perquè hi havia flames molt altes, corria molt el foc, i era bastant entès tota la situació, més en seguida es va fer molt gran, i la capacitat d'extinció, doncs, va ser bastant fotuda.
A Sant Llorenç, la franja de protecció que es manté des de l'any 91 evita que cap casi quedi afectada. El foc cremarà 4.558 hectàrees. Valentí Rossell és propietari de finques forestals a dos llocs de l'incendi.
Tenim dues finques, una al terme de Sant Llorenç Savall i una altra al terme de Granera. La finca del terme de Granera era una finca molt gran que fèiem explotació forestal. Es va cremar pràcticament totes les 600 hectàrees que hi havia, i la finca de Sant Llorenç, doncs, es va afectar un poquet.
El diumenge vam estar demanant a la Guàrdia Civil, perquè llavors encara era la força competent que vigilés i tot, però no va detectar un cotxe aparcat buit al costat de la casa. I el dilluns ens van trucar a les filles dient que no sabien res dels seus pares.
Cinc persones que estaven en una masia es van veure rodejats pel foc i el fum, i en comptes de quedar cintre van voler sortir, i llavors sí, com van... Quan jo tinc entès que va ser pel fum, per això dic que és més pitjor el fum que les flames. Pel fum no van poder arribar allò com volien arribar. Si s'haguessin quedat a dintre, que era una masia de pedra, se suposa que hagués estat més segurs a dins que a fora.
Va ser el més dur que m'ha tocat fer, jo crec, a la vida. I és fer una trucada i dir-li a una persona que ha perdut el pare, la mare, la germana, la tieta i l'àvia. I això dos cops, per telèfon, sense conèixer-les. Jo coneixia els pares, però amb elles no, sense conèixer-les. Però és que si no els hi deia jo, se n'assabentaven pels mitjans de comunicació.
Oficialment va haver-hi un sospitós de provocar-lo, però no es va poder demostrar res.
Jo crec que va ser un cos humana, el que no sabem si va ser per negligència o intencionat.
El que està clar, el primer, que és el que tinc més clar, va ser provocat. Però podria ser provocat accidentalment o podria ser provocat intencionadament. Com que pot ser qualsevol de les dues causes i no tinc cap element que m'hagi tombat per una o per l'altra, no puc dir res més.
El foc es dona per controlat el dia 17, uns minuts abans de les 8 del vespre, i les actuacions acaben la tarda del dia 19. Sumant tots els registres diaris, es comptabilitzen 2.035 bombers, 291 vehicles terrestres i 29 mitjans aeris. S'hi han implicat 2.000 persones cada dia, entre bombers de diferents parcs, ADFs, agents rurals, voluntaris, Guàrdia Civil, brigades de reforç del Ministeri i l'Exèrcit.
Els boscos costa de recuperar, però tot així ja es veu que ha passat un foc per allà, però va recuperant de mica en mica.
La zona de la Granera, aquella finca que tenim, hi havia molta pinassa i molt rajolet, que són una varietat de pins, que quan passa el foc a l'estiu no tenen encara la llavor i això, i pràcticament han desaparegut. Hi ha molt matoll, més en algunes alzines, però hi ha zones molt, molt castigades. I la zona d'aquí Sant Llorenç hi ha molta regeneració, perquè és una zona de molt de pi blanc, i el pi blanc regenera molt bé després del foc.
En 20 anys no s'ha fet res. No es fa ni una tasca per netejar boscos o, com mínim, minimitzar una mica el risc que pot haver-hi. Perquè cada vegada hi ha més massa forestal, està més brut el bosc, aleshores hi ha molts arbres que estan malalts i s'han mort, i no es fa res. Vol dir que la gent que està al despatx no veu el que està passant al bosc.
Un monòlit en una clariana davant del xalet del Rossinyol a la carretera de la Vall d'Horta recorda les víctimes dels incendis. Canviem de tema. Voleu veure les llàgrimes de Sant Llorenç? Doncs estigueu atents. A diferència de l'any passat, que hi havia lluna plena, aquest any és idoni per veure una de les pluges d'estels més esperades de l'any. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El fet que no hi hagi gairebé lluna fa que les llàgrimes brillin més, però nosaltres també podem buscar trucs per veure-les millor, com per exemple allunyar-nos de la ciutat. Albert Morral és el director de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell.
L'ideal és sortir de la ciutat, si es pot, i anar a la zona més fosca que puguem, d'acord? Esperar que es faci de nit, a partir de les 11 o les 12, que el sol ja hagi marxat del tot, i esperar, i estirar-te, tenir una bona perspectiva de cel, no? Que vegis un bon tros de cel, que no hi hagi ni masses muntanyes, ni arbres i coses així, i esperar que vagin caient les parceres.
Es calcula que en cauen unes 100 cada hora, tot i que les freqüències són totalment aleatòries. I pel que fa a la franja horària, la millor, segons Morral, és de 12 de la nit a les 5 de la matinada, tot i que a partir de quarts 11 a les 11 ja se'n poden veure.
El curtmetratge Quiet del sabadellenc Héctor Romance està nominat al Cerdanya Film Fest, un certamen que li pot donar l'entrada als Premis Goya. El festival va tenir lloc el cap de setmana passat i en els pròxims dies es donarà a conèixer els guardons. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Si Quiet està entre els guanyadors, entraria a les candidatures per optar als Premis Goya, tot plegat després que hagi aconseguit nombrosos premis en altres festivals. El més recent és el Fora de Pla, celebrat fa just un mes a Rubí, i on va ser reconegut com a millor curtmetratge. Romance admet sentir-se agraït de l'evolució d'aquest curt al seu pas pels diferents certàmens, sobretot de gènere fantàstic.
Il·lusió, perquè és un projecte que no es fa tres anys, vull dir que no és gens fàcil avui en dia aconseguir el finançament per un curtmetratge i executar-lo. I després, no, el que sempre dic, que em fa més content de Quiet, és que la idea que tenia original, escrita en paper, doncs que he pogut fer realitat, no?
Quiet aborda des d'una narrativa fantàstica els abusos infantils i les seves conseqüències. Romance espera que el projecte pugui guanyar envergadura convertint-se en un llargmetratge. Segons ha apuntat aquesta emissora, el guió ja està escrit i l'objectiu és començar-lo a executar de cara a l'any que ve.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies.
El Sabadell en esports ja sap el rival d'aquest cap de setmana a la Copa Catalunya. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Serà finalment el Badalona Futur.
Sí, i ja hi ha horari i escenari confirmat. Serà diumenge a les 8 del vespre a l'Estadi Municipal de Badalona, després que la Federació Catalana desestimés el recurs presentat pel Vilassar de Mar per suposada alineació indeguda dels badalonins. Àlex Gualda, migcampista del Centre d'Esports, espera que l'afició respongui igual com ho va fer a Tona fa uns dies.
Ya lo hablamos, que están un poco locos, pero la verdad que es de agradecer. Tiene un mérito increíble que ya te digo, en Tona, contra un rival de inferior categoría, que se acerquen a vernos y, bueno, nosotros encantados. Vamos a intentar siempre agradecérselo y ojalá este fin de semana también vengan.
Més de 100 aficionats arlequinats, recordem, es van desplaçar a Tona el passat cap de setmana per presenciar la primera eliminatòria. Diumenge a Badalona, les entrades valdran 5 euros.
I a l'obrador arlequinat, Albert Milà és l'escollit per dirigir el juvenil B del Sabadell.
Un equip que militarà per segon any a Lliga Nacional, la segona màxima categoria. Albert Milà, germà del director esportiu Jaume Milà, s'encarregarà de conduir un equip que el curs passat es va salvar amb escreix, amb Conrad García a la banqueta, però que es va deixar anar. Quan García va fer el salt, el juvenil A i la permanència era matemàtica. El nou tècnic té clar quina és la meta enguany.
El meu objectiu personal és intentar superar el número de punts o la posició que va fer el juvenil d'aquest any, que va fer una temporada boníssima, i el meu objectiu és intentar fer-ho igual o fer-ho millor que el juvenil d'aquest any passat, però sent conscient de que l'objectiu del club és estar en una zona còmoda.
Ahir va començar la pretemporada aquest juvenil B del Sabadell.
I en ciclisme, bona estrena de Raül Rota a la Volta a Portugal.
El sabadellenc amb l'equip del Ràdio Popular va acabar 38è en el pròleg de 3,6 km a Viseu, a tot just 13 segons del guanyador Rafael Reis. En aquests moments es disputa la primera etapa amb un perfil de mitja muntanya entre Anàdia i Ourem, recorrent un total de 175 km. D'altra banda, David Domínguez va acabar segon al 35è trofeu Castells de Milandes a França. El guanyador va ser el seu company al Zamora Enamora, Sergio Arias.
I en natació, la jove Txell Ferrer ja està de tornada a casa després d'obtenir 3 medalles al Campionat d'Europa Júnior de Natació Artística a Funchal, a Portugal.
Sí, la nedadora del Natació Sabadell ha pujat al podi en 3 categories diferents: or en equip tècnic, plata en equip lliure i bronze al duet tècnic. De les 3 medalles, la del club es queda amb la plata aconseguida a la categoria d'equip lliure.
Crec que la plata de l'equip lliure, que tot i ser una plata, vam fer un superbon equip i ens va sortir com mai. I a més va ser l'última prova, l'última vegada que nedàvem totes juntes, i va ser superespecial.
A part, també va participar al duet lliure, on va acabar la 5a posició.
El temps.
30 32 graus ara mateix a Sabadell, un cel i un sol esplèndids. Què ens espera per les pròximes hores? Ariadna Coromines, bon dia.
Bon dia. En aquests moments la temperatura ja supera els 30 graus a moltes viles d'arreu del país, o fins i tot els 34 en el cas del Priorat, de la Conca de Barberà o del Solsonès. Molta calor, la que cau en aquests moments damunt nostre, i és que la cultura popular és sàvia, ja ens ho deia, que ni a l'agost caminar ni al desembre navegar. Molts termòmetres, sobretot de la terra ferma, tocada a la Catalunya central i a l'interior de la Vall de l'Ebre, encara tenen trajectòria, no han arribat a la meta i s'encaminaran durant la tarda fins als 40, 41 o 42 graus en casos puntuals de la depressió central. Una tarda que es presenta amb un sol esmorteït, amb un cel mig marronós, amb núvols ben arrapats a la costa de Tarragona i algunes tronades que es petegaran, però no deixaran massa rebombori entre el Ripollès, a tocar de la Cerdanya, i el nord del Berguedà. No ens hauria de sorprendre que també arribés a caure alguna gotellada entre la Serra de Montsant, les muntanyes de Prades i la Conca de Barberà. En vista demà divendres seguirà fent calor, de fet s'intensificarà entre Barcelona i Girona, però la glopada d'aire càlid perdrà força les comarques de Lleida i de Tarragona. Us seguirem informant.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Més informació en els butlletins informatius, en els punts horaris exactes d'aquesta tarda i a les 7 al Notícies Vespre. Adéu-siau.
Ràdio Sabadell.fm.